Continuem el ritme santcugatenc, ara coneixent a la protagonista d'aquest tema anomenat Mi Eterna Soledad. Ella es diu Sílvia Kleip i darrere està la Laura Risco. Què tal, Sílvia, com estàs?
Hola, hola Jessica, encantada, molt bé.
Sílvia Kleip, primer, per què aquest nom artístic?
Doncs mira, Sílvia, perquè tothom em deia Sílvia, gent que no se coneixia de res, que no es coneixia de res, com per exemple gent a la feina o gent pel carrer o amics d'altres coses que tinc i tal, tothom s'equivocava i em deia Sílvia. I aleshores jo un dia vaig dir, dic, bueno, no passa res, com si em dieu Júlia o em dieu qualsevol nom, no passa res, però per què tothom em dieu Sílvia, perdó? I em van dir, és que tens una cara de Sílvia.
Tens cara de Sílvia, no?
I aleshores, quan estava escollint nom, com que hi ha moltes Laures, bueno, la Laura Pausini, la Xenoa també es diu Laura, vaig dir, mira, com que tothom em diu que tinc cara de Sílvia, pues em poso el nom amb el que m'ha batejat la gent. I ja està. I amb el nom de Sílvia em vaig quedar.
I el cognom artístic?
El cognom és perquè jo volia que Risco aparegués d'alguna manera i aleshores vaig buscar en altres idiomes com es deia Risco i vaig veure que Risco en alemany es deia Klippe, però Klippe no m'agradava. I vaig dir, bueno, però això és inventat. M'ho vaig canviar, vaig posar Kleip i aleshores vaig buscar que Kleip no existís, no fos ninguna paraula rara ni res, i vaig veure que no significava res i vaig dir, pues va, Sílvia Kleip, i així es va quedar.
Sílvia, fa relativament poc que tu has començat a editar la teva música, a compondre la teva música, però no fa poc que vas començar en això de la música.
No. De fet, jo vinc de família de músics. Els meus tiets eren baixistes, guitarristes i tècnics de so de Lone Star, de Manzanita, de Miguel Ríos, bueno, de molts grups d'aquí d'Espanya. I, bueno, clar, tu imagina't, vinguent de família de músics, pues, quan nosaltres teníem una reunió familiar, sempre era la música i sempre era tot, no? Jo hagués volgut fer carrera de música ja des de ben petiteta, però vaig tenir un accident quan era adolescent i vaig haver de deixar la guitarra i ho vaig haver de deixar tot. I aleshores, pues, bueno, els meus pares em van dir, bueno, fica't a la informàtica que et guanyaràs molt bé la vida. I què passa quan fas alguna cosa que no t'agrada? Que, bueno, que sí, a lo millor et guanyes bé la vida, però en realitat tampoc despuntes molt perquè en realitat es nota que no t'agrada i no vibres i cada cop et sents pitjor. I aleshores, quan ja portava 10 anys treballant d'informàtica, segueixo treballant d'informàtica, però vaig dir, no, la música ha de tornar a la meva vida. I aleshores ho vaig començar a agafar com a hobby un altre cop, però aquest hobby, quan és tan dintre teu i és tan intern, aquest hobby deixa de ser hobby per ser la teva forma de vida.
Però llavors, Sílvia, perdona, durant tot aquest temps, des de l'adolescència que deixes la música fins que decideixes tornar a recuperar el fer música, el cantar, el tocar, durant aquest temps no tocaves, no cantaves, no componies?
No tocava, però sí que cantava, o sigui, sí que quan estava amb els amics o quan estava amb gent molt íntima o quan sempre em sortia a cantar, sempre em sortia a cantar. I aleshores vaig començar, quan vaig arrencar amb el tema de la música, vaig començar a cantar en bodes. Clar, o sigui, la gent em deia, és que me gusta mucho cómo canta en mi boda. I aleshores, pues, bueno, em preparava quatre cosetes i tal, i pues, anava a bodes a cantar. I bueno, i mica en mica, cada any que passava, pues, cada escola a la que anava a estudiar música se'm quedava curta, i passava una altra, i passava una altra, i passava una altra. I aleshores d'aquí ja estic des de fa 4 anys al taller de músics, estudiant, bueno, ja estic estudiant per fer la superior de pedagogia, vull acabar sent professora de cant, que és el que a mi m'apassiona, I a més, bueno, estic estudiant les tècniques nord-americanes de speech level singing i, bueno, estic super, super ficada. És a dir, que quan algú és de dintre teu i és una passió, encara que ho tinguis com, que comencis com a hobby, es converteix en algú, bueno, que la teva forma de vida. I, de fet, ara pues, compagino les dues feines. Durant el matí fins la tarda faig informàtica i de la tarda fins la nit faig música.
Fas música. Ens quedem un moment amb aquest tema i ara ens parles d'ell. Si haguessis d'explicar la teva música, de posar-li etiquetes, d'allò tan, tan fàcil de fer, com l'explicaries?
Mira, la meva música, el que jo busco a les meves cançons és moure consciència, fer que la gent evolucioni i que evolucioni en positiu. I la meva música l'englobaria en un estil pop, però que cada una de les meves cançons té el seu estil propi. Dintre del pop, doncs una és més rockera, l'altra és més balada, l'altra és més bluesera, l'altra és més tango. M'agrada que cadascuna tingui un toc especial, algú que diguis em recorda això o em recorda allò.
I tires de temes personals per compondre aquests temes?
Sí, realment, quan vaig començar a composar, els professors que tenia a les escoles em deien però d'on has tret aquesta música? I jo els deia, no ho sé, de dintre meu. O sigui, com... I clar, és, de fet, quan tens tant bagatge, perquè clar, a mi m'agrada tota la música, tota. Bueno, excepte el reggaeton, quan diuen així coses malsonants, però... Però a mi m'agrada tota la música. Aleshores, clar, tinc un bagatge de molta música escoltada i gràcies a això pues, les músiques em surten soles.
I a l'hora de posar-te, compons tu sola o t'ajudes d'alguna banda o amb algun músic? Tu vesteixes tota la cançó, tots els instruments, després com li dones forma a això?
Jo el que faig és que jo compong la cançó, la melodia, la lletra i l'harmonia. O sigui, diguéssim, els acords, la melodia de com serà la cançó i la lletra. A partir d'aquí tinc els meus productors, que els explico què és el que he fet, què és el que vull, com vull que soni, i aleshores ells pues, la munten. Els dic, aquí vull uns violins, aquí vull uns... pues un acordeó, o aquí vull això, o aquí vull allò, i aleshores, respecte amb el que jo els dic que vull, ho munten.
Mm-hmm. Tu toques algun instrument, a part de la teva veu?
El piano. Uh-huh.
I és amb el piano que entenc que vas fent les primeres melodies.
Sí, uh-huh. Sí. Amb el piano primer agafo els acords, i després, a partir dels acords, començo a buscar la melodia, sentir la melodia, i a partir d'aquí pues és com sorgeixen les cançons.
Has editat o has publicat un EP. O sigui, ja has pogut aconseguir reunir unes quantes cançons com per poder... Parla'ns d'aquest projecte.
Mira, aquest EP va néixer el 2018, és un EP de quatre cançons en el que et dic el nom de les cançons.
Mm-hmm.
Mi eterna soledad, En medio mi alma, No nos conveníamos y Eres mi mejor amigo.
Que és aquest tema que està sonant ara mateix.
Exacte.
Aquí el tenim. Continua parlant-nos d'aquest EP.
Doncs en aquest EP és un EP que té dos cançons més rockerilles i dos cançons més de balada i més de pensar. I el que buscava en aquest EP era cançons en el que la gent comencés amb una història. Les meves cançons són com històries, minillibres, no? En el que comences amb una història, amb algú que passa, evoluciona i veus tot el canvi i tot el canvi de la persona que pues, lo que va aprenent en aquest temps de la cançó.
Mm-hmm. Es diu Sensaciones de Sylvia Clay.
Sí, Sensaciones de Sylvia Clay, sí. I bueno, és això, sensacions que tinc. Quan el vaig treure al mercat, quan va veure la llum, em va agradar moltíssim perquè molta gent em deia que es veia comunicada, es veia reflectida amb les quatre cançons, que jo pensava, bueno, una cosa és que et vegis reflectida en una, en dos, però en quatre, i amb, bueno, allò em va omplir, perquè clar, veure que la teva música agrada i a més arriba a nivell de sensacions de la gent, bueno, em va donar moltíssims ànims de seguir composant i seguir fent i seguir fent vibrar la gent.
En breu descobrirem nous temes. No sé si és d'aquella fornada del 2018 que encara continues publicant temes o són més recents.
Ara estic fent nous temes, tot i que aquest mes de març, a finals del mes de març, sortirà un nou tema que va ser de la fornada del 2018, que aquest nou tema parla de la vida de la filla, d'uns pares, i com els pares, d'alguna manera, viuen a través de la vida de la filla, i és una mena de recapacitació cap als pares de que no ens hem de dormir, de que els pares, tot i que veiem la vida dels nostres fills i els hi donem tot i sempre els abracem i els acollim als nostres braços, però hem de ser persones, o sigui, hem d'estar desperts, hem de també cobrir les nostres necessitats, seguir els nostres somnis. Per què? Perquè quan siguin grans, els nostres fills volem que siguin persones amb molta plenitud. I nosaltres també. Seria com la moraleja de dir cuida't tu per cuidar molt bé els teus fills, no? Mm-hmm. I és això, la història de la vida de la filla vista des dels pares dormint. I busco això, busco donar-nos compte que com a pares no ens hem de dormir. Les nostres vides també continuen i també segueixen.
Respecte a aquest tema, el podrem descobrir a final de mes, aproximadament?
Sí, a final de mes de març.
A través de xarxes, on et podem trobar?
A través de xarxes, en Instagram, @SylviaKleip, KLAIP, uh-huh. I a Facebook, a la fanpage, també és Sylvia Kleip Oficial, i bueno, també em poden trobar a Twitter com a Sylvia Kleip, o també amb la meva pàgina web, que és sylviakleip.com. Allà tinc el meu blog, on parlo de música, parlo de tot.
Sílvia, per això, amb la primera I grega, eh? Que no s'equivoquin.
Exacte, sí, la primera I grega.
No nos conveníamos, un dels temes de Sylvia Clay. No sé si dius moltes coses, semblen missatges algunes de les teves cançons.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, la de No nos conveníamos, quantes vegades hi han hagut parelles que senten que no s'han d'enamorar, que són persones de dos mons totalment diferents, es separen perquè consideren que no han de seguir juntes, però es passen la vida sabent que aquell amor era l'amor que els hi perdurava i l'amor que havien d'haver seguit a les seves vides. I això va ser el que vaig pensar, dic, això s'ha de parlar, això s'ha de dir, això la gent ha de veure que tothom, que l'amor és el que convé, no és un nivell social el que convé o no és... res, qualsevol cosa física o no. O sigui, el que convé és l'amor i quan dues persones es troben hem de pensar que sí que ens convenim.
Anem a escoltar un dels temes que hem conegut de manera més recent, el maig del 2020... Aquí tenim a Hablando de ti. Sílvia, em fa l'efecte que tu tens com molt clar un missatge, els missatges que vols transmetre, i et fas una cançó per arribar al públic.
Sí, exacte. Sí, busco el missatge, que és el que vull transmetre, que és el que vull que passi durant la cançó, i a partir d'aquí la creo i busco això, busco que la gent mogui consciències, que els hi faci pensar.
A part de buscar que la gent mogui consciències, també busques que la gent mogui les seves cordes vocals.
¿Sabías que no es lo mismo tensión en las cuerdas vocales que tensión en la garganta? La tensión en las cuerdas vocales es necesario para que las cuerdas vocales suenen, como por ejemplo las cuerdas de una guitarra, que es necesario tenerlas tensionadas para que tengan un sonido perfecto. Mientras que la tensión en la garganta significa que estamos pressionando las cuerdas vocales.
Aquesta és la gravació d'un vídeo que has penjat a Instagram. Aquesta és altra passió teva, molt relacionada, evidentment, amb la música, que és l'utilització, com utilitzem la veu, no?, a l'hora de cantar.
Sí. Jo em considero instructora i vocal coach. Instructora vocal i vocal coach. Quina és la diferència entre instructora vocal i vocal coach? Instructora vocal és la exercitadora de les cordes vocals, perquè a vegades anem a classes de cant i anem directes a la cançó, però les cordes vocals s'han d'exercitar perquè també són músculs, igual que quan anem al gimnàs i ens posem a exercitar els bíceps o els abductors o bueno, qualsevol part del cos. Si les cordes vocals les anem exercitant cada dia i donant-los més força i més potència, qualsevol cançó la podrem cantar. I el vocal coach és la persona que, a partir d'una cançó que vol cantar l'alumne, és la que li dona els matisos, la que li diu, mira, aquí fes això, aquí fes allò altre, aquí obre les cordes vocals, i, bueno...
O sigui, el gust, diguem, que li pot donar un cantant o un altre a una mateixa cançó, no?
Exacte.
Aquestes diferències, petites diferències que fan tan grans algunes cançons.
Sí, exacte. I, bueno, i aleshores, pues sí, donar classes és la meva passió, també, veure com la gent arriba, que potser sí, té bona veu, però no s'atreveix, o té molta por, o no li surt la veu, i veure com a lo millor en un mes que jo ja estic donant classes, ja canvia radicalment la seva forma de cantar, la seva forma d'expressar-se, i això també és una gran passió per mi.
Per tant, pel que entenc, tu la veu i tots els músculs i tots els òrgans que impliquen en què nosaltres podem parlar o cantar, la veus com un instrument més per moure no? Un òrgan, un múscul... Clar, tot això, acostumats a aquelles tècniques de imagina't la veu al davant, imagina't la veu darrere, al cap... Crec que no té gaire a veure amb això, no?
No, això jo no ho estilo ja. No, perquè amb les tècniques nord-americanes jo utilitzo dues tècniques. Les tècniques nord-americanes de speech level singing, que és com van ensenyar a tots els de We Are The World, Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen, tots aquests, els hi va ensenyar un home que es diu Seth Riggs, i ell els hi va ensenyar tota aquesta tècnica que no es basa gens en sente la voz aquí, no, és fes això, senta-ho on tu ho sents, és igual, fes-ho, repeteix, i on tu ho sentis queda't amb aquesta sensació. I és algú pues, més intrínsec de cada alumne, de cadascú. I això, per almenys no hem d'estar imaginant coses o una pelota azul detrás de tu cabeza.
És molt, en realitat és molt més físic, és moure músculs que mai, que no, ni sabem ni que el tenim.
Aquí és l'altra tècnica que jo utilitzo, que és el Still Voice Training, que és saber perfectament com és tot el nostre instrument. És a dir, si jo a tu et dic obre les cordes vocals, clar, en un primer moment, sense saber, diràs, i això com ho
faig? Com es fa, no?
Aleshores, doncs, jo els explico com s'obren les... O sigui, com són les cordes vocals, com estan presentades dintre del nostre instrument, quantes són, que hi ha vegades alumnes que pensen que tenen tantes cordes vocals com octaves d'un piano. perquè són coses que no ho veiem, no ho sabem, no sabem què hi ha aquí dintre. I aleshores, pues, primer està molt bé saber com és el nostre instrument, totes les coses i tot el potencial que nosaltres tenim per muntar-ho i per fer-ho. I aleshores, a partir d'aquí, és saber com l'hem de col·locar per produir els sons que nosaltres volem. Mm-hmm. Inclús això també va bé perquè... Alhora, quantes vegades t'ha passat, bueno, no sé si t'haurà passat a tu, que has cantat una cançó a casa teva i t'ha sortit superbé, has clavat la forma com el cantant ha fet allò i dius, ho vull tornar a repetir.
Però això en solitari sempre, eh? A mi això em passa en solitari a la dutxa.
Exacte, això ens passa sempre. Doncs amb l'Still Voice Training som conscients de com hem posat l'instrument per tornar-lo a repetir tantes vegades com vulguem. I això per mi és una de les millors tècniques que ha sorgit en els últims anys cap aquí.
Entenc que arribar a dominar tot l'instrument, com tu feies referència abans, és complicat.
Sí, porta molts anys. Porta molts anys
de
arribar
feina.
A dominar, sobretot a dominar l'instrument, com ara ens agrada escoltar les cançons que són més... que la gent d'abans diria, és que no està cantando, està gritando. Mm-hmm. Com per exemple la Celine Dion o alguna cosa així. Per arribar a aquelles veus, hem d'arribar a una veu mixta, que és la veu que es busca en el speech level singing. La veu mixta, t'explico què és la veu mixta, nosaltres tenim veu de pit, que seria quan nosaltres tenim aquesta sensació que la veu està en el pit, o la veu de cap, quan tenim la sensació que està en el cap. La veu mixta treballa les dues veus a la vegada.
És més camaleònica, llavors.
Uh-huh. Exacte. I aleshores és amb la que aconseguim fer aquests crits de Celine Dion o la cançó del guardaespaldes de la Whitney Houston o aquestes cançons.
Cantar-les sense fer-se mal, vaja. Exacte. Sortir airós i sense fer-se mal.
Sí. Cantar-la i després dir, bueno, què hacemos? ¿Dónde vamos? No? Sí. Aquí no ha passat res.
Sílvia, per acomiadar-nos et demanaria que ens recomanessis una cançó, va, una del teu repertori que jo tingui, evidentment.
Doncs, mira, la primera que has posat, Mi Eterna Soledad, m'agrada moltíssim. I és una cosa que penso que moltíssima gent ens ha passat, de viure aquesta soledat rodejada de gent, però en realitat sentir-se sola. Mm-hmm. I aquesta m'agradaria moltíssim que l'escoltessin.
Doncs comencem i acomiadem aquesta entrevista a Sílvia Kleip amb Mi Eterna Soledad, una artista que... una informàtica que s'està, que va començar fa uns anys a renovar-se i el canvi, a través de l'educació musical i a través de la seva música, està a punt de tocar. Sílvia, molta sort, estarem atents, atentes a les noves novetats de final de mes i fins la propera, fins al proper EP.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies. Adéu.
¿Dónde estabas tú?